Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya us ofereix aquest espai.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola a tothom, sí, sóc Mariola Dinarès i això és Ciberseguretat, nous oficis digitals. Gràcies per tots els comentaris que ens feu arribar d'aquest podcast que vol ser útil i inspirador. He parlat amb 9 homes i 9 dones que tenen un ofici digital de futur. Avui coneixerem un cas molt curiós, potser ja la coneixes. Ha participat investigant digitalment en molts casos mediàtics que han sortit per tot arreu. Va ser, per exemple, darrere del cas de l'encantador de dones, un estafador sentimental via xarxes socials i pàgines de contactes. També ha resolt problemes de violació i segrest de comptes de famosos a xarxes socials. La seva especialitat és la protecció de l'anomenada identitat digital. Va ser professora meva d'estratègia de xarxes. M'agradarà mantenir una conversa amb la Selva a les seves oficines de Barcelona. Sentireu de fons molts teclats. La seva gent no para de treballar. No fa massa va ser als Estats Units a la DEFCON. És la convenció sobre seguretat informàtica que es fa cada any. És una de les més antigues sobre aquest tema concret. Després de la Selva Orejón, el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Tomàs Roy, ens parla de les possibilitats que ofereix l'anomenada multisim del nostre telèfon mòbil. Saps què és? Va, que al final la resolem.
Ciberseguretat. Guions i producció, Carles Planes Bou. Tècnic de gravacions, Marcel Arenyes. Producció musical, Joan Arenyes. Dirigeix i presenta Mariola Dinarès.
Capítol 14. Protegir la identitat digital. Ens vestim d'una manera concreta i el nostre comportament al carrer és també d'una determinada manera. Per què no traslladem el comportament i la coherència quotidiana al món digital? El que no faries al carrer no ho hauries de fer mai a internet. Tots els m'agrada, les cerques i els comportaments que fem a la xarxa queden registrats i també els comptes i la presència que tenim configuren l'anomenada empremta digital, una empremta que cal cuidar. La Selva Orejón vetlla per la identitat digital d'empreses, institucions, famosos i persones en general. La identitat digital és aquell rastre que cada usuari d'internet deixa com a conseqüència de la comunicació i de la interrelació amb altres usuaris o amb la generació de continguts. Tots tenim una vida digital sense saber-ho. Vetllar per aquesta identitat digital i resoldre els problemes que et puguis trobar és tasca de Selva Orejón, amb qui parlem a les seves oficines de Barcelona. Entro en una habitació àmplia, amb un sostre molt alt, a l'Eixample, sí, hi ha un terra esplèndid, amb solera, i dos companys de la Selva teclejant sense parar. Ja ho sentireu, hi ha molta feina.
A Turquia, per exemple, estan especialitzats en el hackeig de comptes. Els segrestos digitals normalment et venen de Xile, de Mèxic, algun rarament de Colòmbia, però pot ser que també et vinguin. Les sextorsions sempre et vindran de Costa de Marfil, et poden venir a Senegal. Els pals criminals sempre estan molt geolocalitzats.
Ciberseguretat, un podcast de Mariola Dinarès.
Hola, Selva.
Hola, què tal, Mariola, com estàs?
Selva, com li explicaries a algú que, per exemple, una persona que té 80 anys, a què et dediques?
Em dedico a protegir a persones, empreses, institucions a internet perquè puguin sentir que la seva presència és segura i notòria.
Selva Orejón és llicenciada en Ciències de la Comunicació per la Universitat Ramon Llull. Ha fet diversos postgraus relacionats amb la seguretat i l'empresa. És fundadora de l'agència d'investigació i reputació digital On Branding. Actualment és consultora en ciberseguretat i identitat digital.
El teu perfil, Selva, és particularment interessant perquè no vens de la ciberseguretat ni de les telecomunicacions ni d'una enginyeria, sinó que vas estudiar comunicació. Què és el que et porta cap a aquest camp?
Bé, de fet, vaig fer diferents estudis, entre ells, un d'ells sí que és intel·ligència, al servei de l'Estat i de l'empresa, i al llarg de tots els anys i de tota la trajectòria sempre veia que les empreses que estaven tenint un patiment, o les persones també, que les seves marques personals tenien un patiment en relació a la seva reputació, moltes vegades venia precedit per un atac a la seva seguretat o a la seva privacitat, i que, per tant, en conseqüència, els hi acabava fent mal al seu negoci o bé a la seva reputació. I vaig dir, si això ho estic veient jo, l'any 2006, estant a Berlín, que anàvem uns quants anys per darrere d'Alemanya, això està per venir sí o sí a la meva terra. I, per tant, doncs...
Vas veure que, clar, que això aniria molt més en el futur, no? Després també vas treballar per grans empreses com Repsol o Grupo Planeta. Uh-huh. Com funciona un perfil mixte de comunicació i ciberseguretat?
Doncs jo em sentia sempre en aquest aspecte molt còmode, perquè l'interlocució realment sempre estava entre els departaments de, efectivament, seguretat, també molt en presidència, en comunicació i realment també en jurídic i recursos humans. I a mi m'encantava fer com de catalitzadora, de, inclús dins de departaments de comunicació, entre diferents subdepartaments, no? Responsabilitat social corporativa, els que estaven més a mitjans, els que estaven més amb temes més relacionats amb presidència. Jo em sentia molt còmoda i els de seguretat se sentien còmodes amb mi, i els de comunicació, doncs, igual.
És evident que el tema de la comunicació a tu t'ha anat bé, però és clau també tenir coneixements profuns en ciber per poder explicar-los, no?
Sí. Aquí jo penso que la clau és sempre ser curiós i que t'agradi de veritat, perquè si no és impossible seguir el dia, de veritat no hi ha cos que ho aguanti, segur. Vaja, parlo més per pròpia experiència física. I penso que també... aquest perfil mixt és molt necessari perquè no hi ha realitats que siguin úniques ni que siguin neutres i, per tant, has de tenir no només la curiositat, sinó també doncs, poder anar entenent que és com si tiressis una gota d'aigua, doncs, no ho sé, et diria, al mar, que al final comença a fer ones i tot té repercussió entre uh-huh. si.
El nostre primer contacte va ser a través d'explicar les xarxes socials, no?, en un postgrau que jo feia de social media, i tu explicaves, no?, la nostra relació amb les xarxes. Vas anar virant cap aquí, no?, per tots aquests problemes que també hi ha al voltant de les xarxes socials, i l'any 2007 vas fundar On Branding, una consultora que treballa en diferents angles d'impacte digital. Un d'ells és la gestió de la reputació de les marques, però que té molt a veure precisament amb el fet que es troben en problemes, no, les marques?
Sí, sempre diem que mai ens arriba un client, o gairebé mai ens arriba, que si no ha tingut un incident previ, i client pot ser una institució, però pot ser un personatge públic o pot ser una empresa, si no han tingut un incident previ, és molt difícil que estiguin motivats com per poder començar a treballar. I això em sembla molt curiós perquè jo crec que l'evolució natural serà que, a base de veure que s'ha de tenir en compte una sèrie de riscos operacionals, reputacionals, de ciberseguretat, etc., començaran a tenir més mesures de prevenció. Però a dia d'avui, crec que només ens ha passat 2 o 3 vegades al llarg d'aquests 16 anys. La majoria venen quan han tingut un incident greu. Greu que els hi toca o la butxaca o la seva percepció de cara a l'exterior, o que han tingut un impacte emocional molt gran, si no...
És a dir, que tu creus que es pot prevenir?
Sí, i tant. Hi ha tantes mesures que estan pendents. Mira... Per exemple, algunes de les mesures, i jo crec que no em cansaré de dir-ho, és quina és l'exposició que estem tenint com a empresa, per exemple, com estan configurats els nostres dominis, quantes filtracions estem tenint de documentació, inclús què és el que s'està fent amb la identitat digital dels primeres espases, els personatges públics, els periodistes d'investigació, t'ho juro que van amb el lliri a la mà. És a dir, i que se m'entengui, van amb el lliri a la mà des del punt de vista de la identitat digital, perquè són molt bons en lo seu, però no estan sent curosos amb la informació que està al seu abast. I la veritat és que es podrien fer moltes mesures de prevenció. Moltes.
Una de les coses que tu has fet, clar, els últims mesos, no sé, l'últim any, el que ha passat molt és hackejada total, no?, de comptes a les xarxes socials. Mm-hmm. Per tant, tu has de lidiar amb una cosa que és molt fosca, que és poder accedir a les xarxes socials, que és quasi gairebé impossible, no? Mm-hmm. Fins i tot algunes vegades s'ha de tirar la tovallola, no? Què hauríem d'exigir a les xarxes socials?
M'encanta que facis aquesta pregunta, perquè aquí em surt la vena més activista total, perquè, o activista, millor dit, perquè crec que la responsabilitat que tenen les plataformes socials és a donar resposta, com a mínim, amb la mateixa intensitat amb la que estan intentant monetitzar totes les nostres dades. I el que nosaltres ens trobem, i de fet, la nostra unitat de recuperació de comptes la vam haver de crear cap al 2019, aproximadament, potser 2018, i ara hem hagut de pràcticament tancar-la, perquè hi ha moltes vegades que ens trobem que les plataformes socials no responen ni en temps ni en forma. I, per tant, ens sentíem malament amb els clients d'estar-los dient: mira, la recuperació del compte et pot costar 1.300 euros o 1.000 euros o el que sigui, però no t'ho podem garantir. Et podem garantir que hi treballarem tot el nostre equip en poder tractar de fer tot el possible, però no t'ho podem garantir. I les plataformes socials no estan donant les respostes que haurien de tenir. I a part, tampoc estan fent prevenció. Perquè si tu veus que el teu compte s'està obrint des de diferents llocs en qüestió de segons,
hauries de sospitar, no? Vosaltres sempre dieu que és molt important que a les xarxes tinguem el doble factor, però tot això tampoc ho assegura molt, o sí? Assegura bastant, sí?
I tant. De fet, la major part de les vegades que en aquests darrers mesos, poder des del mes de, aquest diria, febrer, una cosa així, ens estem adonant que els ciberdelinqüents el que estan fent és donar-te d'alta el doble factor de verificació. I això què vol dir? Que tu et quedes sense tenir la capacitat de recuperar el teu compte, perquè s'han donat d'alta un o tres sistemes de verificació per telèfon o per correu electrònic. I, per tant, tu estàs absolutament fora de poder-ho recuperar.
És a dir, que un cop et segresten el compte, ells fan la doble verificació.
Exacte.
O sigui, els que no són.
Exacte.
Ostres, és fort això.
Sí, i si tens la mala sort que per la teva marca no està registrada i que per tant no li pots demostrar a la plataforma, en el millor cas que et contestin o t'obrin un chat de Meta, de Business Meta, com per poder aportar algun tipus de documentació, estàs fora.
Mm. Clar, i a més ara s'hi ha afegit també Twitter, que hi ha hagut molta gent que li ha passat a Twitter, perquè sí, estàvem acostumats a Instagram. Potser Instagram, clar, és com més perillós, perquè hi ha molta gent que s'havia creat la seva pròpia botigueta a cop de WhatsApp i a cop d'Instagram i sense tenir cap mena de plataforma pròpia, no?
Totalment, és com si els diguessin calat foc a la seva botiga, perquè no tenen manera de poder seguir venent, perquè estaven fent social selling i, per tant, estaven intentant fer venda electrònica a través d'Instagram. Però realment nosaltres recuperem comptes de Google, això és molt dramàtic, si t'agafen el compte de Google i tu tens un Android, no és que t'estiguin agafant el compte de Google, és que t'estan deixant sense els teus contactes, estan accedint a fotos, que estan a un clic de fer-te les públiques, per cert, estan accedint a ubicacions, a qualsevol informació que passi a través d'aquest compte.
Això està passant també, sí. En comptes així de Google, és tota la teva vida digital.
Tota sencera, i no només la teva, perquè jo sempre insisteixo molt en que crec que la consciència hauria de ser una miqueta més àmplia. Ningú s'escriu amb si mateix. Ah, sí, igual pots tenir un grup amb tu mateix, però...
Clar, això de WhatsApp, però per fer notes, però ja està.
Clar, però tens WhatsApp, t'escrius amb gent, Google, estàs enviant DNIs o te'ls estan enviant a tu, que això és un superclàssic. Què més? Doncs tens enllaçat, inclús ens està passant ara també bastant amb comptes de Facebook i també ens ha passat recentment el que tu deies de Twitter, de Hotmail, i segurament m'estic... Ah, i de TikTok. Ara l'autèntica onada és un altre cop amb TikTok. Això va sempre en funció de l'ús.
Que es queden al teu compte.
Sí, i l'utilitzen per fer les típiques falses inversions en criptomonedes. I ja només ens faltava aquesta.
Clar, és veritat que de sobte algú que segueixes, de cop veus que comença a posar vídeos i missatges sobre criptos, però amb llenguatge com si fos la persona que tu coneixes, no?
Sí, sí. Inclús hem vist moltes estafes que són en català. I si el teu compte és pràcticament sempre comunicar en català, mai No mai, però et semblarà molt estrany que algú t'estigui intentant estafar. O phishing, per exemple, els que vulgueu, tenim d'exemples en català.
Sí, de fet, és això, nosaltres ho hem dit perquè ha passat diverses, per exemple, el compte del Racó de l'Hipòlit, que va ser el més important de memes en català, ara s'està comunicant sobre criptos i tothom no entén res. És que li ha passat, no, aquest tema?
Aquest tema no puc comunicar massa, però el que hi ha al darrere és bastant més fumut.
Sí?
Sí.
No pots dir res?
No, encara no. Però que ningú faci cap tipus d'inversió a través d'aquest perfil. Fins aquí puc llegir.
Nosaltres també vam estar fent molt de seguiment de la periodista de TV3, la Rosa Talamàs, que clar, els missatges de les stories eren tant en català que hi ha un parell o tres de persones, amigues seves, que realment van invertir 2.000 euros, no?, de cadascuna d'elles. És que la gent es pensa que en català no s'estafa.
En qualsevol idioma.
Et sembla com molt més proper, però ara ja està molt evolucionat, això, no?
De fet, tenim grans estafadors catalans, digitals i no digitals, o sigui que, ull.
En el podcast hem parlat també, a banda de tot això dels comptes que recupereu i que alguns d'ells ja és que ni es pot, i clar, és global, no? No sé si es podria exigir per llei alguna cosa a les xarxes socials, o això és fer volar coloms una mica, no?
No, jo penso que, evidentment, la legislació hauria de canviar, però és que a part hauria de ser amb mesures molt executives, perquè les plataformes socials no poden estar com si això fos el Far West i no tingués conseqüències, home. De fet, et diré més, nosaltres sempre treballem amb uns advocats, clar, el nostre és la reputació i la identitat digital, per tant, els advocats han de ser especialistes justament en això. I quan es va per la via civil, moltes vegades s'aconsegueixen molts més resultats que si anem per la via penal. Però a vegades ens fa falta alguna sentència que senti un precedent i estem aconseguint aquestes sentències. I una d'elles és l'exigència. En algunes s'ha aconseguit amb mitjans de comunicació i en unes altres a plataformes socials. Inclús amb el tema de les campanyes de desprestigi que tenen un component de ciberseguretat enorme, se'ls ha hagut d'exigir a Meta que eliminessin diferents perfils que havien estat hackejats i estaven sent utilitzats per fer campanyes de desprestigi. O sigui que va tot superlligat.
És a dir que amb ordres digitals en mà les xarxes accedeixen, no?
Sí.
Això sí, el que passa és que el problema és el temps de vegades, no?
La
burocràcia i la inversió per fer el seguiment. Clar, també protegiu la identitat de persones en situacions especialment complicades, com testimonis protegits, advocats, periodistes d'investigació. Quin repte suposa això?
Doncs aquí sempre ens fa estar a l'última en les modalitats que hi ha de ciberdelinqüència que estiguin relacionades amb el nostre camp. Després, a tenir les últimes eines per poder utilitzar i sobretot per poder identificar on estan les vulnerabilitats. No em refereixo a vulnerabilitats excessivament tècniques, però, per exemple, si hi ha una pàgina a la dark web que està oferint leaks d'informació, és a dir, filtracions d'informacions que són molt interessants per aquest tipus de perfils, evidentment hem d'estar al dia. I, per tant, seria eines, seria professionals que són analistes de primer nivell que puguin estar tot el temps analitzant què és el que passa i, especialment, hem d'estar al dia de quins són els canvis de normativa, perquè quan ens passem el dia eliminant contingut d'aquest tipus i, per tant, si et canvia la normativa, tu has de saber que igual pots utilitzar un nou argument. I llavors hem de parlar amb els advocats, hem de parlar amb l'equip, explicar que hi ha hagut un canvi de normativa, que podem utilitzar aquest argument més o que s'ha caigut aquest argument i ara hem d'utilitzar un altre. És esgotador, tot el dia.
Clar, suposo que per preveure què és el que pot fer un atacant has d'estar super al dia a nivell d'actualitat d'un munt de coses, no només com funciona tècnicament tot, sinó també fins i tot quines són les notícies d'actualitat, perquè moltes vegades les estafes van a cavall, no?, d'això.
Sí, mira, vam fer una conferència molt interessant que va ser Hacking el servei del clickbait. I era justament perquè es generen moltes notícies, en alguns casos gràcies a l'ús d'intel·ligència artificial, perquè aquest tipus de notícies que s'estaven generant tenien uns titulars que el que et garantitzaven és que les cerques d'informació que estaven passant, com si entressis al Google Trends i miressis quines són les darreres cerques, doncs ja generaven els titulars en funció d'aquestes cerques. I ara li posem una segona volta i és que aquest clickbait està enfocat a que caiguis per acabar sent víctima d'una estafa. I aleshores, doncs no sé, m'ho invento, si igual ara estan super de moda les camises marineres perquè sí, doncs aleshores el clickbait que s'està fent t'acabarà portant a una pàgina que, finalment, no estaràs comprant ni estaràs rebent aquesta mercaderia, sinó que el que estàs és caient en una estafa com un piano.
Clar, el titular així clickbait seria els ciberdelinqüents també fan servir el xat GPT, no?
Sí, també, i tant.
Per donar-los idees de com titular, per tenir aquest clickbait i això.
I molts altres xats, molts altres que hi ha, que també es poden utilitzar amb finalitats, és que això sempre passarà. Sempre hi haurà qui utilitzarà les noves tecnologies amb finalitats que seran nocives per a la societat.
És que tal i com estan les coses, jo penso que tots vosaltres sou una gent que teniu l'ètica per davant, perquè és tan fàcil, amb el coneixement que teniu, de fer el mal.
Clar, clar. De fet, jo vaig tenir una gran mala experiència fa molts anys. Estic fent una deglució i tot, perquè recordo que jo estava a punt d'anar a fer una presentació a una de les conferències més grans que hi ha, que es diu Navaja Negra. No em trobava bé, havia tingut un còlic i estava amb una companya...
És un congrés de ciberseguretat, això?
És un congrés de ciberseguretat molt gran que es fa al Albacete. I bé, doncs estàvem allà les dues a casa treballant, perquè clar, encara no teníem ni oficina ni res, fa molts anys. I aleshores em va arribar una trucada d'una periodista que em deia que si coneixia tal persona, i jo li vaig dir, però vostè qui és i d'on truca? Em va dir que trucava d'un mitjà de comunicació, d'una televisió, i em va dir, és que aquesta persona era algú que havia donat formació en mi i que aquesta persona l'acabaven de posar a presó. I jo em vaig quedar, vaig dir, com? Clar, em van explicar què és el que estava passant. Doncs era una persona que estava utilitzant el seu coneixement per delinquir. I a part, la cosa va ser molt llarga, I molt dura. I ho dic perquè el fet de poder escollir un bon equip, per davant, i amb això sóc integrista radical, és primer han de ser bones persones. Evidentment han de conèixer el codi penal i el codi civil i en què ens estem movent. I després la tecnologia i la tècnica ja els ensenyarem. Però si el primer no es compleix, no hi ha res a fer.
Clar, clar, és que és tan senzill. I ara, a més, també, que estem en una època, tu que fa temps que et dediques a això, no sé si l'època aquesta postpandèmia, que encara li diem, ha sigut una explosió de la ciberdelinqüència, no? Perquè, clar, suposo que amb el teletreball, o sigui, tots estem en digital, no? S'ha notat molt aquest canvi, no?
Sí, s'ha notat molt perquè aquesta frase m'encanta, sempre la dic, que s'han anat posant les vies al mateix temps de la velocitat que venia el tren. I aleshores no ha donat tant de temps per planificar i, de fet, les empreses i les institucions anaven i van molt lentes, no estan utilitzant temes d'hiperconvergència, no estan utilitzant molts dels mecanismes que ja fa anys que haurien d'estar utilitzant i, per tant, no s'han posat masses facilitats i, en canvi, els ciberdelinqüents tenen molts més recursos econòmics, molts més recursos humans i tenen una gran no limitació que el codi penal els és absolutament igual. Per tant, entre això i que no hi ha tants tractats internacionals com hauria d'haver-hi, el teletreball ha estat el seu camp perfecte per explotar.
Clar, una de les coses a l'hora d'analitzar tot el que està passant i veure quins són els forats i com s'ataca, és també conèixer el perfil de l'atacant, no? Quin seria el perfil més comú?
Jo definiria que l'atacant moltes vegades és un grup criminal i, per tant, et trobaràs al darrere persones que no tindran massa en compte. Evidentment, valors humans no els tindran perquè ens veuen com a clients i no com a víctimes. I, per una altra banda, també ens podem trobar, quan els atacants són més amb un atac dirigit, aquí sí que generalment pot ser que hi hagi una motivació personal. I aleshores s'ha de treballar molt amb perfiladors per poder anar a veure quina és la motivació real que tenen. I a partir d'aquí tractar d'avançar-te. Però la major part dels grups criminals el que tenen al darrere és una grandíssima set i moltes ganes de poder fer pasta, però pasta de veritat.
I actuen a nivell global, és a dir, ens hem d'imaginar que estan agafant gent a tots els punts del món, perquè moltes vegades jo me'n recordo fa 4 o 5 anys que deien, ui, són els russos, no? Hi havia com molta por, me'n recordo que feia un programa especial al Parlament Europeu i deien, no, vot electrònic no, perquè tenim molta por dels russos. Fins i tot ho deien polítics, això, no? Clar, jo ara no deu tenir nacionalitat, no, l'atacant?
Sí, sí, sí que en tenen. Sí? Realment, els grups criminals funcionen per pals. Sí? És a dir, hi ha uns que li donen molt el pal de la ciberestafa relacionada, per exemple, amb l'argument més de l'amor, anem a dir-li. o relacions més personals uns altres que van directament a fer atacs, per exemple, de xifrat de ransomware. Uns altres que van a fer atacs de phishing, uns altres que van a vishing. I aleshores, cada grup criminal, que generalment també té a veure amb una geografia, estan especialitzats, a Turquia, per exemple, estan especialitzats en el hackeig de comptes dels, no sé quants, ho hauríem de mirar un dia, igual dels 2.000 casos, els 2.000 casos venen de Turquia.
No hi ha hackejades de xarxes socials, que dèiem.
No hi ha ni una excepció. Tots. Ostres. Els segrestos digitals normalment et venen de Xile, de Mèxic, algun rarament de Colòmbia, però pot ser que també et vinguin. Les sextorsions sempre et vindran de Costa de Marfil, et poden venir a Senegal, però tots els pals criminals sempre estan molt geolocalitzats.
I tu creus que ja comencem a estar una mica preparats? Perquè jo recordo totes aquestes cadenes que es demanaven ajuda per una nena que ho estava passant malament. Hi ha gent que encara fins i tot les viralitza, no? Però jo crec que, doncs, si ens ho pensem una miqueta més, creus que hem guanyat una miqueta?
No, la veritat és que sóc molt optimista de normal, però ens seguim en trobant coses. Jo t'ho juro que no hi ha empresa on vagi que els digui tenen gestors de contrasenyes, tenen sistemes d'hiperconvergència, tenen coses que per mi són bàsiques, tenen sistemes d'antivirus en tots els seus dispositius o en els seus canals de comunicació, em poden assegurar que estan securitzats? No. Si és que ens ha passat, que un directiu ens estava dient que només té un número de telèfon, estem bojos o què? És que no.
Tu sempre dius que s'hauria de... que l'empresa privada amb la pública haurien de col·laborar més, no? Ja ho feu, però s'hauria de fer més, no?
Nosaltres, sempre que hi ha l'oportunitat, l'aprofitem, i és més, encara que ho fem, penso que ho hauríem de fer encara més. També jo penso que això sempre passa, les institucions públiques moltes vegades no han invertit els recursos que realment fan falta com perquè hi hagi més facilitat a treballar amb empreses privades. Però a mi m'ha passat d'haver de cedir material a cossos de seguretat de l'Estat perquè no en tenien. O mira, les nostres llicències de les eines us les cedim durant X temps perquè per aquest cas us fa falta. Penso que ens hauríem de conscienciar o potser de deixem-nos de tonteries, que tots estem en la mateixa lluita.
I potser també és la burocràcia, no? De vegades, tu dius, ara ha sortit aquesta eina que ens pot anar molt bé perquè la investigació es pot escurçar en el temps i, clar, en un cos de seguretat ha de demanar aquesta eina, s'ha de mirar i passen mesos i mesos i mesos, no?
Sí, això també passa especialment a gran escala. Jo després he vist inversions en eines que dius, mare de Déu senyor, però com pot ser que això estigui passant, que li hagin dedicat X milions d'euros a aquesta eina, que a part ja està quasi obsoleta. És molt fort, però passa. Jo crec, realment penso, que si les decisions s'estan prenent des d'un punt de vista polític, mai estarem al dia. Perquè si no hi ha tecnòcrates, que són els que estiguin prenent decisions i que evidentment els polítics també es deixin aconsellar, a no ser que tinguem la, entre cometes, sort / desgràcia, segons a qui li toqui, que li passi a una persona que pren decisions, t'ho juro que no se n'adonaran.
No sé si arribarà un dia per això que el servei públic avançarà ràpid. És que, clar, sempre va darrere, no? de qualsevol innovació, i els ciberdelinqüents van superavançats, no?
Doncs els ciberdelinqüents sempre aniran, jo penso, per endavant en tant que els recursos, però hi ha una cosa que abans hem comentat, i és que els que ens dediquem a això tenim molta vocació, i hi ha molts cossos de seguretat de l'Estat que tiren endavant no pels recursos que tenen perquè els estiguin donant per part del propi cos policial, sinó per la motivació que tenen i per la vocació que tenen. I amb això ens diferencien, perquè en aquest cas aquesta part de la lluita no et mou la pasta, sinó que t'està movent el que tu no vols que estiguin fent mal als teus. I això, un ciberdelinqüent, no ho té tan clar.
Hem parlat una miqueta de la psicologia del ciberdelinqüent, però com ha de ser una persona que es dediqui al que tu et dediques, no? Si ara hem començat dient, dirigeix-te a una persona que no en té ni idea del món digital, a què et dediques? Ara, si li haguessis d'inspirar una nena, per exemple, de 10 anys, hauria de tenir algunes coses d'ADN, de manera de ser, prèviament a la formació?
Sí, penso que hauria de, o que ha de ser una persona curiosa, ha de ser una persona congruent, ha de tenir coneixements o certa capacitat per poder ser empàtic. i entendre la persona que tens al davant. També hauria de ser algú que es sentís còmode amb la tecnologia.
No, has dit moltes coses, eh?
Sí, sí.
Encara em vols dir més, és que clar...
No, anava a dir una més, potser, que sigui una persona que tingui una gran tolerància a la frustració, perquè si no, a això no t'hi pots dedicar. Perquè igual de 15 investigacions que tens, hi ha 3 que et surten bé i les altres requereixen de molt més temps. I això també serveix pels clients, per cert. Que hi ha molts que diuen, no, vull saber qui està al darrere. Sort a la vida. Perquè a vegades només pots treure la identitat tècnica.
És que ens hem acostumat a una cosa, que les xarxes socials són empreses privades i a vegades no ho tenim en compte. Tenen les seves regles i juguem en aquestes regles,
sí.
No? El contingut que posem no és nostre, ja és d'ells i ja, la gent no és prou conscient d'això, no?
Totalment. La Glòria, que és una companya nostra, sempre diu és que hi ha persones que no se n'adonen que la botiga online que tenen no l'han ni llogat. És a dir, que és que no és d'ells. I això és veritat que penso que és més. Jo, potser, en tot el temps que portem, igual he vist una persona que havia fet un compte bé per si de cas el primer no funcionava. La resta ni tan sols ho havien pensat. És com, això estarà sempre aquí, que bé, i a sobre és gratis.
No hem parlat de coses com també el risc que hi ha amb el núvol i totes aquestes coses, però volia parlar amb tu, per acabar, d'una mica de formació, no? M'estic imaginant a tu també, o sigui, treballant amb molta gent que ve de l'enginyeria, però em fa l'efecte que tota la gent de la ciberseguretat no té en compte la titulitis que pot tenir un altre al seu costat, no?
Depèn. Si estàs en un blue team i estàs en una multinacional, sí o sí et demanaran no només que tinguis titulació, sinó també que tinguis certificacions. Els típics cursos de SANS, a més acreditacions de tercers tinguis, potser et servirà més. Si estàs en un red team, molt probablement també t'ho demanaran en el sector de les multinacionals, etc. Però si tu estàs pel teu compte, li demanaran més a les teves empreses. És a dir, si tens una ISO... I sempre dependrà molt del tipus de treball que estiguis fent. En el nostre camp, evidentment, les persones que treballen amb nosaltres tenen titulacions i tenen graus, però no és tan amb titulitis. En el fons, quan tu tens una problemàtica així i ets una empresa que ens estàs contractant, el que vols és que et resolguem el problema. I, evidentment, només ens contracten els que en tenen una confiança cega en nosaltres. Per això...
Però també hi ha molta d'autodidacta, no? Perquè, clar, heu d'estar al dia amb el que s'està creant a nivell digital i moltes vegades no t'ho diu un títol, això.
No, al revés. És que és més si nosaltres estem creant els títols. És que és així. És que jo he estat fent, i soc professora de màsters, que els hem creat perquè no existia res. I, de fet, conforme estàs fent el màster, a mi em passa que quan estic fent l'assignatura en el màster o a alguna de les universitats, el que he explicat a la primera classe, quan acabo, al juny, ja no serveix, perquè tot està canviant i totes les eines estan canviant. I, per tant, jo els estic dient, fixeu-vos, aquests són els marcadors que ens estem generant entre tots, i igual deixen de pagar aquest servidor i hasta luego, has d'anar a buscar unes altres eines.
No t'hagués agradat ser policia?
Ah, mira, aquesta és una pregunta que moltes vegades m'he fet a mi mateixa. Jo, els còmics que em llegia quan era petita, que sempre me'ls ensenyava a mon pare, eren tot té a veure sempre a la meva vida amb l'investigació. El que passa és que mai vaig tenir a ningú a prop a la família, bé, de fet, un besavi sí que era policia, però mai he tingut a ningú a prop. Segurament, si a mi m'haguessin posat com a una de les opcions més de la universitat, jo ho hagués fet. Però no vaig tenir a ningú a prop i ara realment, la major part dels meus amics molt probablement podríem dir que són policies.
Espero que no sigui un topall pel fet de ser dona.
No, res a veure, què va.
Doncs mira, hem fet aquest podcast de ciberseguretat, són 9 perfils d'homes, 9 perfils de dones, moltes d'elles en ciberseguretat. Ens ha costat certament trobar dones en aquest camp, però cada vegada n'hi ha més. Ets optimista en aquest aspecte?
I tant, totalment optimista. I al final és una cosa de que vagi evolucionant, encara que nosaltres vulguem que la gent gestioni bé les seves contrasenyes i la seva identitat digital i un llarg etcètera, al final és una qüestió d'anar trobant persones que s'hi dediquin, que a tu t'agradi, que comencis un altre cop a tenir opcions de poder escollir una feina i si ets dona i veus algú que també s'hi dedica, molt probablement ho escollis. Però jo treballo i col·laboro amb moltes persones que són dones i que estan en aquest sector.
Doncs que ho escolti aquesta nena de 10 anys a qui li estàvem parlant.
Clar que sí.
Selva Orejón, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Oh.
Ciberseguretat, nous oficis digitals, un podcast de Mariola Dinarès. El tip de seguretat, un consell de Tomàs Roy.
Aquí amb el Tomàs Roy, que és el director general de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya. Tomàs, hola, com estàs?
Molt bé, a veure si aportem idees i solucions avui.
Això, solucions, perquè sempre diem quins són la problemàtica de seguretat, però sempre ha d'haver-hi un consell. I avui ens vols parlar de la multisim. M'has dit també un anglicisme, swim swapping.
Seria... Sim swapping.
Explica'm això.
Sim swapping és el fet de que a vegades sembla peliculero, però es diu que t'han clonat la sim, no? És a dir, què vol dir això? Vol dir que algú t'ha copiat i que té el teu número de telèfon, no? Això, que sembla d'espies, això en veritat és un servei que t'ofereixen les operadores. És a dir, tu pots agafar el teu número de telèfon i assignar-li fins a 4 sims.
És a dir, cada telèfon té 4 sims per cada número, no?
Fins a 4.
Fins a 4 és el màxim.
Això és un servei que t'ofereixen, normalment té un cost, algunes són gratuïts, però normalment té un cost. Normalment és, si demanes una còpia de la teva SIM val 8 euros, i d'aquí ja pots demanar fins a 4. O sigui, ja podries tenir totes les còpies ocupades, no? De dir, escolta, necessito una pel mòbil, una per la tablet, ja en necessito dos. Des de la meva tablet també haig de poder navegar quan no tingui wifi. I per tant, això és un servei. Tu vas al teu operador i li dius, escolta, voldria una multisim. Però què passa? Que si tu tens una targeta i, per exemple, n'has demanat una altra per un altre dispositiu, el que sigui, un atacant, no? O algú que vulgui clonar el teu mòbil podria arribar a utilitzar un usuari, diríem, de l'operador dolent, no? Fraudulent, i dir-li, escolta, clona'm aquest número que ara et diré, no? I aleshores ell, a través de l'operador, agafaria una SIM i l'assignaria en el teu número, amb la qual tu no t'enteraries, però estaria tots els missatges que reben al teu mòbil, també els rebria l'altre. No estic dient que escoltaria les teves converses, dic que l'SMS el podrien rebre simultàniament per un altre número, o treure't del teu els SMS i tu deixar de rebre SMS, que és algo que gairebé no estem utilitzant, vale? I tu continuaries rebent trucades o navegant a internet, però en canvi ell clonaria el teu número. Per tant, a tot arreu on s'utilitza l'SMS com un entorn de verificació, no el rebries tu, el rebria ell. Si jo tinc la teva credencial i haig de rebre un codi que rebré en l'SMS, si tinc l'SMS podré rebre. O, per exemple, si jo vull tenir el teu compte de WhatsApp o a tenir el teu compte de Facebook, si tinc clonada la teva targeta amb el doble factor, aquí, amb el doble factor, si el reps per SMS, diríem que estàs perdut, perquè t'han pogut fer la còpia de l'SMS. Per tant, podríem dir que aquesta seria una manera, o l'altra és que recollis informació teva, t'estudies, utilitzes la informació que s'ha perdut teva i que està publicada a internet per fer-se passar per tu amb l'operador. És a dir, trucar a l'operador i dir-li, em pots, sisplau, enviar una multisim? Me l'envia aquesta adreça, no? I aleshores rebre una multisim i a les preguntes que li fa l'operador poder respondre, perquè aquesta informació, d'alguna manera, o bé a través de phishing o bé a través de dades que ja s'han perdut teves i que ell les té, poder-se fer passar per tu. Com podem evitar això?
Clar, això és el més interessant. Com podem frenar que això no ens passi?
Perquè la majoria de les vegades no te n'adones. És a dir, quan te n'adones d'això? Si de cop perds, si la teva SIM deixés de funcionar, voldria dir que no només t'ha creat, l'ha clonat, vale? Ha fet un intercanvi de SIM, sinó que la teva l'ha donat de baixa. Aleshores, tu el que has de fer és aconseguir contactar amb l'operador i preguntar què ha passat. Dic, com és que m'he quedat urgentment? Perquè seria una senyal inequívoca de que algú t'ha agafat la teva credencial. I l'altra és utilitzar dobles factors que no siguin d'SMS. És a dir, que siguin dobles factors d'Authenticator o d'una aplicació, no?, com l'Authy, que et permet fer-ho a través de web, que tu utilitzis el doble factor, però tinguis una alternativa sempre que puguis.
Cada vegada t'ho demanen, no? Què vols? No, a vegades amb la contrasenya d'algunes webs i tal et diuen, què vols, pel mòbil o d'una altra manera, no? Llavors poder canviar-ho.
Pues si ho fas d'aquesta manera, podries evitar aquest tipus d'atac. I després ja l'última, si demanes una multisim, si són gratuïtes, endavant. Però si en demanes ja una, perquè tens dos dispositius, sàpigues que la segona o la tercera o la quarta valen el mateix. Vull dir, ja l'estàs pagant.
Millor demanar-les totes.
Exacte, demana-les totes. Així ocupes totes les posicions i si algú vol clonar, tindrà el dubte de dir, i ara jo quina dono de baixa? Se n'adonarà. I per tant, és una manera també de detectar-ho. Si en canvi has deixat forats, poden donar d'alta una i tu, en veritat, no notes cap pèrdua de servei.
Per tant, això, tots quatre cap a tu. Gràcies, Tomàs.
Vinga.
Marxem, sempre aprenem coses, la Multisim amb en Tomàs Roy, m'ho apunto, i avui amb la Selva Orejón hem agafat molta consciència. Hem de vigilar moltíssim la nostra empremta digital i la nostra identitat a la xarxa. Aplicar el doble factor de verificació també a les xarxes socials, que no ens segrestin el compte. M'he quedat amb ganes de saber què li ha passat al compte d'Instagram del Racó de l'Hipòlit. Els ciberdelinqüents també segresten comptes en català i fan les comunicacions fraudulentes sobre presumptes inversions en cripto amb un català col·loquial que sembla realment que ho estigui fent el teu amic o aquella persona que segueixes. Vigileu moltíssim amb això. Gràcies pel seguiment que esteu fent d'aquest podcast que faig amb Carles Planes Bou, Marcel Arenyes, Joan Arenyes. Gràcies també a l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya pel suport en aquest podcast de servei públic. Bé, us esperem a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a les principals plataformes de podcast amb més històries personals i més oficis digitals.
I al capítol 15, Oriol Rosés, ser forense digital.
La nostra feina és justament aquells elements tècnics que a vegades són molt difícils d'explicar, poder-los traduir a paraules que un jutge entengui perquè és ell, bueno, ella, perquè la majoria de jutges ara ja són noies, el jutge en si doncs pugui entendre i pugui fer-se una concepció de quina és la seva valoració. Al final els jutges t'ho diuen, vostè és una eina per mi.
Fins aviat!
La ciberseguretat té moltes cares i molts perfils laborals. La ciberseguretat ofereix moltes oportunitats. És una feina de present i de futur. I falten professionals. Estudia ciberseguretat i assegura't un lloc de treball. És una recomanació de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.